L'Ofici de Viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Mary Vinyas, què és la mentalitat dieta?
La mentalitat dieta és tota aquella mentalitat que es va nodrint de pensaments i de creences entorn a l'alimentació, però jutjant-los com a bons o dolents, per exemple, classificant i, a més, sentint-te bo o dolent, no? En funció del que estàs menjant, és aquesta dicotomia, no? Són aquells pensaments... la mentalitat dieta és el tenir constantment el pensament d'haver-ho de fer bé, o bé per salut, o bé perquè et vols aprimar, que d'això segur que en parlarem, quan en realitat no és tant el que al final aconseguim. Al final, la mentalitat dieta és obsessió, no? No és el voler cuidar la salut, sinó acabar, doncs, obsessionat i sobretot amb molt de control. Hi ha un rerefons de voler controlar constantment el que estem ingerint.
Ens pots posar algun exemple dels problemes més habituals que veus com a psicòloga amb persones que, com si diguéssim, han instal·lat aquest software en la seva ment, aquesta mentalitat dieta?
Sí, i a nivells físics ja ho veig, encara que soc psicòloga, però hi ha notes que pensen que s'estan cuidant, però en realitat hi ha, a vegades, inclús desnutrició, perquè han apartat grups d'aliments sense anar de la mà d'un professional, simplement perquè potser segueixen una moda i creuen que això és lo normal, no? D'altra banda, a nivell emocional hi ha molt sentiment de culpa, perquè creuen que no estan seguint les pautes correctes o perquè un dia s'han saltat la dieta o estan menjant un dels aliments que aquelles persones s'han prohibit a si mateixes. I la culpa, això sí que és una de les emocions que veig més, sobretot també amb dones, i que té un impacte impressionant amb l'autoconcepte, les inseguretats, l'autoestima. I, per tant, bueno, és una cosa que s'ha de cuidar, no? Sobretot a nivell físic, a nivell emocional i a nivell mental. A nivell mental és aquesta sensació de no sentir mai pau, no? Sobretot és el que busquen les persones que arriben a mi, és necessito pau mental. És el que més es repeteix, perquè és un constant pensar, des de que t'aixeques fins a la nit, inclús en somnis, que esmorzaré l'endemà per no acabar engreixant o per mantenir-me. A vegades és una por a, i si em passo, no? Ja he de canviar de talla, hi ha una por constant. Llavors és una obsessió, és un neguit constant.
Avui a l'Ofici de Viure, mentalitat dieta. Diu el doctor Miquel Masgrau, al qual sentirem d'aquí uns minuts, que de la mateixa manera que es diu que el tabac és la principal causa evitable de malaltia, es podria afirmar que la preocupació pel pes i els seus règims, diu ell, són per a moltes persones una de les principals causes evitables d'infelicitat. Els estudis amb què treballa la psicòloga Mary Vinyas, a la qual acabem d'escoltar, diuen que un tant per cent molt elevat de les dones que no se senten còmodes davant del mirall i molt poques estan satisfetes amb el seu cos. I fins i tot assegura ella que la principal causa de la insatisfacció sexual en una parella parteix de la insatisfacció corporal que sent la dona basada en complexos i creences. Moltes senten que no tenen un cos prou atractiu i això els impedeix obrir-se plenament en la relació. Per la seva banda, l'experta en dietoteràpia Gemma Solà, que ens acompanyarà també avui a l'Ofici de Viure, diu que quan una persona té estrès o ansietat i mira de solucionar-ho a través del menjar, està experimentant el que s'anomena alimentació emocional cíclica. Quan això passa, s'alliberen substàncies en el cervell que donen una sensació temporal de benestar. Tanmateix, quan aquesta emoció acaba, apareixen els sentiments de culpa, dels quals ens parlava la Mary Vinyas, de penediment o de vergonya. Per tant, el problema inicial no queda solucionat. Aquest pensament reforça el cercle viciós entre emoció i alimentació, del qual parlarem avui a l'Ofici de Viure.
Voltaire. Res no fora tan esgotador com menjar i beure, si Déu no els hagués fet tan agradables com necessaris.
Soc la doctora Esther Blanco, especialista en nutrició clínica i esportiva, i tot i que la societat està canviant, encara vivim en la cultura de la dieta i de la insatisfacció sobre el nostre cos. I moltes dones, insatisfetes amb la seva imatge corporal, recorren constantment a dietes d'aprimament per aconseguir el seu pes desitjat. El problema ve quan la persona recorre a dietes inadequades, com serien dietes miraculoses, entenent per dietes molt hipocalòriques, que eliminen algun grup d'aliment, dejunis prolongats, dietes dissociades, cetogèniques, Herbalife, Atkins, Montignac, dieta Sona, bé, etc. Aquestes dietes fan perdre pes a curt termini, però és a costa de la massa muscular i la pèrdua de líquids. I a llarg termini, quan la persona aconsegueix perdre els quilos que buscava i torna a reprendre la seva alimentació, recupera el pes inicial, inclús pot arribar a guanyar algun quilo de més. És el conegut efecte yo-yo. Això, a part de ser una bufetada pel nostre metabolisme, perquè hem perdut massa muscular i, per tant, tenim un metabolisme basal més baix, genera en la persona que la segueix sentiments de frustració, de descontrol, de més insatisfacció corporal i incrementen el risc de trastorns de la conducta alimentària. El problema és que aquestes dietes, com a curt termini, són efectives, ja que la persona veu que perd pes a la balança, generen addicció. I és per aquest motiu que moltes persones, al cap de poc temps, tornen a intentar-ho de nou.
Doctor Miquel Masgrau, no sé si dir-li bon dia, bona tarda, bona nit. Es troba a Osaka, al Japó.
Estem sí, en un altre fus horari. Què tal, com esteu?
Bé, molt bé. Què tal pel Japó?
Doncs pues molt bé, molt bé.
Menjant bé? Món. Menjant bé?
Menjant molt, molt bé. I precisament és un lloc des del qual aquest tema és molt sorprenent, perquè aquí les persones no se salten mai cap àpat, no fan cap dejuni, disfruten molt menjant i, al canvi, no coneixen el que és la dieta, no saben què són les dietes, no tenen restriccions. I això no només al Japó, sinó pràcticament totes les cultures, diguem, les dietes, el que està passant ara al nostre món, és una cosa que és insòlita, és una cosa, un producte nostre molt recent. Jo encara me'n recordo del primer dia que una noia em va dir: he d'anar a una dietista que em digui què he de menjar. Vaig dir: ostres, això m'ha trencat els esquemes. O sigui, ni els seus besavis, ni tota la seva genealogia van tenir aquest problema. No existia aquest problema. És un problema molt recent, dels últims 50 anys, diguem. I s'ha extès d'una manera... Per això que veure des del Japó fa molta gràcia parlar del tema aquest, perquè aquí no existeix aquesta malaltia.
El doctor Masgrau, que sempre ha estat contrari en aquest programa en relació als règims, sempre s'ha mostrat contrari en relació al que em deia als règims, perquè vostè sempre ha dit: doctor, ja en vam tenir un que va durar molts anys de règim.
Bueno, clar, és convertir una cosa que és plaent, que és la satisfacció bàsica de la vida, que és el menjar, en una mena d'acte administratiu que ha d'estar regulat des de fora. No? El menjar s'ha de regular un mateix. Pots demanar consell, pots assessorar-te, pots estudiar-ho, però en definitiva és tu que t'has de guiar de la teva. Són els hàbits alimentaris els que et faran sobreviure, saps? I no adaptar-te a règims aliens, no? Que sempre acaben frustrant-te.
Clar, Mary Vinyes parla de la indústria del descontentament, que dius que és una realitat. La indústria de la moda, la bellesa, els mitjans de comunicació capitalitzem les inseguretats de l'aparença de les dones i promouen la primesa extrema, la joventut eterna o la pell perfecta, i així creen aquest sentiment d'insatisfacció etern del qual ens parlaves abans.
Això està demostradíssim. Una dona, un home, però en aquest cas parlem de dones insatisfetes, consumiran molt més sempre. Llavors hi ha una indústria allà darrere que els interessa molt. Si us hi fixeu, sempre hi ha una insatisfacció, sempre hi ha un dit que assenyala que hi ha alguna dona que cal millorar, no? Sigui la pell, siguin els quilos, no? I sempre, sempre és així. Llavors mai hi ha una perfecció de que ja arribes i ja estàs. A cada edat hi ha un tipus d'assenyalament diferent perquè la dona al final acabi consumint. I és el que es diu la indústria del descontentament, que es nodreix d'aquesta cultura de la dieta, no? I sí, sí, i clar, d'aquí s'aprofiten, doncs, els mitjans de comunicació, els anuncis, i al final és això, el voler consumir quan estem més insatisfetes, més insegures.
Sí, està d'acord la Gemma Solà, experta en dietoteràpia. Ho veus també a la consulta?
Molt, moltíssim. Cada vegada no anem a millor, sinó que estem veient que estem sotmesos sota una pressió estètica, molts cànons de bellesa que se surten de la realitat, i sobretot amb les xarxes socials, tant de filtres, distorsionen, és el que es diu la dismòrfia corporal, distorsionen totalment la teva imatge, i això et porta a ja no reconèixer, no voler, bueno, no voler veure en el mirall de veritat qui ets. I bueno, al final aquí tot això ve desregulat per una indústria que tampoc es mira massa a què mengem, perquè al final som animals de context, i si en el nostre context d'alimentació l'únic que veiem són supermercats plens de processats, anuncis, revistes, ens allunyen del que són els bons hàbits, no? El que deia el doctor. Si la meva àvia estigués viva, ara em diria, nena, això és una feina el que tens? Perquè de tota la vida hem sapigut menjar. De tota la vida s'ha sapigut, bueno, ens hem de moure. Crec més que el moviment i l'alimentació ens els hem d'estar inventant a dia d'avui, perquè abans ja era algo que ja teníem adquirit, ens movíem perquè teníem feines molt físiques i l'alimentació era la que era, la que ens donava la terra. A dia d'avui no. A dia d'avui ens costa molt moure'ns i hem d'anar a pagar un gimnàs. I a més hem de crear una alimentació que s'adapti a les meves necessitats, i això al final el que fa és, bueno, perdre la connexió total de la nostra naturalesa.
I la Mary diu, he de cremar el que he menjat avui, caminem més de pressa. Aquestes converses han estat i continuen sent liderades per dones, en part degut a tot aquest missatge que estem comentant, que rebem contínuament, sobre que sempre hi ha alguna cosa que hem de modificar al nostre cos i que la nostra responsabilitat és canviar-ho a través de la dieta i l'exercici. I per tant, al final veus els casos que veus majoritàriament de dones, oi, Mary?
Sí, aquest cas, aquesta frase és així, no? D'un grupet de dones, jo treballava amb una que ella volia caminar i continuar fent exercicis per plaer, i continuava amb el seu grupet d'amigues que volien caminar per aprimar-se, i a més deien, anem a caminar més ràpid, no? Anem a caminar més ràpid, que hem de creure el que ha passat el cap de setmana. I aquesta noia em deia, és que jo no estic amb aquestes converses, jo vull caminar perquè m'agrada passejar per la platja Sant Sebastià i per passejar per plaer. Llavors, com deia la Gemma, no? L'alimentació, igual que l'esport, s'ha posat allà en el punt de mira de que ha de ser per cremar, no? Com un esforç. A mi m'agrada treballar-ho com un moviment intuïtiu i flexible. El cos humà està fet per moure's, però no per maltractar-se a nivell de l'exercici ni de l'alimentació. Les dietes extremes maltracten el nostre estómac, els nostres òrgans, igual que un exercici extrem. Llavors hem de saber trobar alguna cosa que t'agradi, que et faci moure.
O sigui, creiem que ens estem cuidant, però ens estem maltractant.
Ens maltractem moltíssim a nivell intern, bueno, i a nivell, per la part que em toca, a nivell mental, i dic de l'ànima també, perquè aquestes dietes que fem extremes maten l'ànima.
Sí, ja estàs d'acord, Gemma?
Molt. Molt, molt, totalment, perquè és això, desconnectem una part natural i deixem de gaudir del que realment pot fer el nostre cos per nosaltres a través del moviment, i gaudir, tothom et diu, tothom arriba a consulta i diu, jo és que tinc un problema, aviam, és que m'encanta menjar. Dic, és que no és cap problema. Dic, això no és cap problema, és que m'encanta menjar de tot. Bueno, menjar de tot de què? Aquí és on ja està el problema, i les quantitats. Però si no aprenem i entenem que menjar és totalment emocional i dependrà de, bueno, si tenim certes coses en el nostre dia a dia negatives, et faran menjar més, òbviament.
Què vols dir? Certes coses negatives?
Problemes, mals pensaments...
Però això en tenim tots, no?
Sí, però al igual que s'han de drenar les coses, el cervell també s'hauria de drenar. Bueno, que ja es drena per la nit dormint, el que passa que la gent tampoc dorm. Per tant, el fet de no tenir un equilibri i poder tenir massa informació a xarxes, a tot arreu, encara ens desconnecta més de tot això.
Escoltem la veu de l'experiència. Doctor Masgrau, què en pensa des d'Osaka al Japó de tot el que està sentint? Jo me l'imagino assentint, dient sí, sí, doncs hi estic d'acord.
Oh, i tant, estem d'acord. De fet, quan penses en l'origen de les dietes, això va començar cap al segle XVIII, XVII, XVIII, que la gent benestant s'alimentava molt del que era escàs, que era sobretot la carn, la caça, i estaven tots malalts, estaven molt malalts. El rei Sol i tota la... tenien l'orinal allà a l'habitació i els seus metges donaven tot testimoni de tots els seus moviments i de la seva alimentació i les seves deposicions, i tenia un estrenyiment brutal. Milers de lavatives es van posar al llarg de la vida aquests reis i aquesta classe, i fins que un dia se'ls va acudir a uns metges portar-los a la muntanya, a passar-los allà en un lloc auster, passar uns dies menjant vegetals i menjant coses senzilles, i tot, que els hi toqués l'aire i tot, i llavors que els hi canviava la salut, la gota, la diabetis, totes les malalties que tenien milloraven, i a partir d'aquí els règims van tenir molt predicament. I les dietes, pues que això el que posa en evidència no és que la dieta sigui bona. El que ens hauria de posar en qüestió és que l'alimentació dolenta és la que fa bona les dietes. I això passa encara avui dia. Totes les dietes, la clau de l'èxit de totes les dietes és que deixen l'alimentació normal, aquesta alimentació de supermercat, aquesta alimentació d'aliments processats, d'aliments que no engreixen, que només engreixen, que no alimenten, vaja. I llavors totes tenen això, i totes venen a més als Estats Units, que és el país amb una cultura gastronòmica pitjor, fatal, no? I llavors la manera de promocionar la dieta és simplement deixar de fer l'alimentació normal.
Aquí tindrà alguna cosa a dir? Sí, sí, la Mary Vinyes, que ha estat 6 anys, acaba de tornar als Estats Units, on ha estat 6 anys, oi, Mary?
Mm. Una de les coses que més em va sorprendre era la quantitat, no?, que parlàvem de productes processats a una banda del passadís, però gires i estava ple de vitamines i suplements que necessiten per cuidar la salut, no? És al·lucinant els passadissos que hi ha, plens de vitamines i de això, suplements per tot, no? És la cultura que tenen el consumisme, no? Consum per una banda, però consum per l'altra, constantment.
Quan hi ha descontrol, dius, és el resultat d'un excés de control. No podem passar-nos la vida a dieta, dius, amb dietes extremes i prohibint-nos tants aliments o grups d'aliments, com ens comentaves abans. No és possible sostenir-ho. I vivim enganxats a aquesta sensació de control, a la idea que quan veig el número de la bàscula que disminueix, em penso que tinc el poder sobre mi, la meva vida, i pensem que controlem el pes, el menjar, el que engreixa, el que no, la salut, i tot això no és cert. Per tant, què és el que recomanes, Mary, per tant, descontrolar-nos?
Aquesta és la por que té tothom, no? De dir, ostres, Mary, és que tu no em coneixes. Si em dius que jo he de menjar de tot, és que no em coneixes, m'acabaré menjant, no?, tots els dolços de la pastisseria. I no és així, però hem d'anar deixant anar i no intentant controlar tant. L'excés de control porta al descontrol, i això també porta als afartaments, al trastorn, no?, d'afartament. Llavors, el que s'ha de fer és també que el teu cos i la teva ment entengui que aquell aliment que t'estàs prohibint el pots prendre quan vulguis. I sempre dic que és una metàfora, eh? I imagineu-vos que l'habitació en la que esteu, doncs teniu un bufet lliure, no penseu en les calories, si engreixa o no engreixa, i vosaltres veniu d'una restricció prèvia molt gran. I us diuen que teniu una hora per menjar allò que hi ha al bufet lliure. I no us preocupeu per les calories. Què faríeu? Home, com que veniu d'una restricció prèvia, estaràs tota l'hora menjant tot, no?, sense parar. Però si jo et dic que aquest bufet lliure, aquesta sala està oberta 24 hores, 7 dies a la setmana, què faràs? segurament la primera hora faràs el mateix, perquè vindràs d'una restricció prèvia. Però després el teu cos i la teva ment entén que tot allò el pots tenir quan vulguis. I al final és el que t'estàs prohibint el que acabes desitjant més. I això, l'exemple és amb tot, amb adults, amb nens, tot allò que els dius no, 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 ho volem més. Llavors, un croissant, doncs jo a la meva manera de veure no hi ha res de dolent, perquè a vegades ens senten molt bé en un moment determinat. No? Ara, un croissant tot el dia, sempre que potser et sentis trista, no, les emocions s'han de treballar de moltes maneres, però com deia abans la Gemma, també no som robots, som éssers emocionals i mengem també a través de les emocions.
Gemma?
Sí, sí, totalment correcte, i és que al final necessitem entendre de que si no tenim res prohibit, si tu no tens res prohibit, et relaxes i saps que aquell croissant, aquells espaguetis, aquella copa de vi està dins de la teva alimentació, però no ha de ser la norma. El problema a dia d'avui és que les excepcions han passat a ser la norma i la normalitat han passat a ser excepcions. Llavors, tenim aquí un batiburi de conceptes que al final les persones es deixen portar per instints, però han de perdre la por a menjar. Per tenir una alimentació intuïtiva hem de perdre la por a menjar, perquè, a més, qui mana, qui menja, no ets tu, sinó que són les teves bactèries, i aquestes bactèries s'han d'alimentar correctament, perquè són elles les que decidiran si aniràs a menjar més, menys o de quin tipus d'aliment.
Sobre les bactèries, doctor Masgrau, algun comentari? Perquè ara ja s'està complicant la cosa. Ja hem parlat de la ment, ara ja parlem de les bactèries.
Hem d'alimentar les bactèries. Escolta, no, que és cert que la por a engreixar-se engreixa. O sigui, això s'ha de tenir molt en compte. És a dir, s'ha de menjar, s'ha de gaudir del menjar. De tota manera, jo, que parleu de les dietes extremes, estic d'acord, totes les dietes, totes són parcials, no? Ara bé, hi ha una dieta que jo crec que és definitiva per a les persones aquestes que estan tot el rato provant de deixar, per perdre uns quilos, ara sí, ara no, ara no menjo això, ara menjo l'altre, que és una dieta que és el més barat que hi ha, que és simplement una cosa que tothom pot fer, no costa res, que és deixar de menjar. És així de senzill, deixar de menjar. Deixar de menjar, és a dir, deixar de menjar no vol dir deixar d'alimentar-se. Vol dir que durant uns dies el teu cos s'alimentarà de les teves sobres, precisament dels excessos que has fet abans. I llavors, però això ha de ser una cosa llarga, ha de ser 2 setmanes, 3 setmanes.
Permeti que afegeixi, ja que està parlant un doctor, que estaria bé fer-ho sota supervisió mèdica, doctor Masgrau?
Sí, bueno, i suposant que no estàs malalt i que no tens una malaltia, això segur. Sí, no, això evidentment. Però és com fer un reset, no? Llavors, a partir d'aquí, adquirir nous hàbits. O sigui, quan comences a menjar, trobes tant gust als aliments que llavors els has d'anar gaudint a poc i canviar radicalment els hàbits. Perquè mentre vas tot el rato, avui puc menjar el croissant o no me'l puc menjar? És com aquell que vol deixar fumar tot el rato, fumo o no fumo.
Sí. Ah, els dejunis però poden ser un problema, Mary Vinyes, també? Deixar de menjar, les restriccions.
Clar, jo no crec que sigui tan fàcil que pugui fer tothom, perquè no tothom té unes necessitats diferents, no? A nivell energètic també, i és el que dèiem, com que ens estan prohibint, no? És no puc menjar i demà tampoc, el que passa sovint, o el que jo trobo sovint, és que quan acaben aquest dejuni, doncs tornen a menjar de tot, perquè venen d'aquesta restricció, aquesta prohibició. I a vegades em pregunten, i què opines, no, del dejuni? I dic, mira, assessora't molt, molt, molt bé, però sobretot des d'on ho estàs fent i per a què, no? El per a què és molt important. Jo, per mi, tot el relacionat amb el menjar, crec que es fa des de 2 emocions, que és des de l'odi o des de l'amor o des de la por. Si tu estàs menjant amb por, a la por a engreixar-te, a que et senti malament, a perdre la salut, des d'on estàs menjant? No? La digestió no es fa igual. O estàs menjant des de l'amor, des d'en preparo un plat amb amor, amb consciència, amb presència, no? Amb el mindful eating que diem, que és aquesta presència a l'hora de menjar. És molt diferent, igual que l'esport, des d'on ho fas, des de la por o des de l'amor. Llavors, un dejuni, moltes vegades la gent no ho tria voluntàriament i està feliç fent-ho. Passen moltes coses a nivell emocional, a nivell mental, però ara hi ha un boom, no? De tot això que es fa amb l'únic amb l'únic objectiu de perdre pes. Llavors, aquest a mi és molt important, des d'on estàs fent i el per a què.
Si tu, Gemma, t'hi deus trobar, no? Amb gent que et ve a la consulta i que ho ha fet per aprimar-se.
Exacte.
I allà hi ha hagut... deu haver passat de tot.
Passen moltes coses. El dejuni és una bona estratègia, però ha de ser dirigida per professionals i... L'error que hi ha a dia d'avui és que es fa servir per aprimar i realment no és per aprimar. I abans de fer qualsevol tipus d'alimentació hem de tenir les coses clares i per què les hem de fer o per què fan falta. I si tu estàs preparat, al final els dejunis no deixa de ser algo que s'ha fet tota la vida de manera intuïtiva. Tothom hem anat a dormir sense sopar perquè estem a tope de menjar poder del migdia, doncs això és un dejuni. Però... programar les persones amb tantes hores, ara pots menjar, ara no pots menjar, sense que sigui d'una manera lliure, encara empitjora la cosa perquè al teu cervell no li agrada perdre. Quan ell sent no menjaràs, es connecta amb el passat perquè som un cervell evolutiu. I antigament el no menjar era alerta, era por, era morirem.
Sí, esclar. Col·loquem en estat d'alerta i, i amb estrès, de fet, no?
Amb un estrès que té unes conseqüències perquè es torna crònic i al final l'únic que fem és encara desconnectar-nos de les funcions primitives. Si és que si escoltéssim una miqueta les necessitats del cos i els símptomes, no ens faria tanta falta obligar-nos a fer ara menjo, ara no menjo. Jo ho comparo sempre a consulta, és... Tu creus que jo tinc la necessitat de dir-te a quina hora has d'anar a fer pipí i quina quantitat has de fer? Oi que semblaria absurd? I clar, es queden així i dic, pues, aniràs a fer pipí, pues, a raó de l'aigua que beguis i faràs la quantitat que beguis i ja està. Sí. O sigui, així, és que hauria d'així...
Amb aquest exemple s'entén molt bé. S'entén claríssim. Hi ha una, Mary, ara tornem a escoltar el doctor Masgrau, hi ha un perfil psicològic de la persona que encadena una dieta rere una altra?
Sí, jo diria que hi ha trets comuns com podria ser el perfeccionisme, això m'ho trobo molt, i l'exigència, no? A vegades també hi ha una insatisfacció a la infància, a vegades veig traumes greus. I també, doncs, com dic, a la infància, ho dic perquè jo amb les dones que treballo, la mitjana d'edat amb la que comença una dieta és als 9 anys. I als 9 anys ets una nena, no? I aquí hi ha un assenyalament també per part dels pares o la mare de que hi ha alguna cosa que no està bé en tu. Per tant, intenten doncs, ser controladores amb el seu cos, no? I soc bona amb alguna cosa i faré que el meu cos sigui a gust del meu pare, la meva mare i de la societat. Per tant, jo diria que l'exigència i el control i el perfeccionisme.
Sí, estàs d'acord?
Totalment, totalment. I a més, tots aquests traumes venen justament des de nadons, perquè tu surts a un món totalment, ets vulnerable, quan plores, quan tens por, el primer que fa la mare és posar el pit o donar un biberó. Llavors això s'enllaça amb la dolçor de la llet, que aquesta dolçor calma la por, la ira, allò que pugui passar. Tot això ho traslladem i ens ho emportem a la vida adulta. I recordem que quan jo tenia un estat de malestar, em calmava el menjar. Llavors, bueno... Si la relació amb la mare no està gaire bona, fem rebuig del menjar.
I una persona, Mary Vinyes, que es treballi aquesta perfecció, autoexigència, aquest perfeccionisme, pot ser que llavors mengi millor?
Totalment. El que ensenyem també, bueno, ensenyem no, perquè ho tenen a dins, és justament això, que aprenguin a escoltar-se sense aquesta exigència. Sempre dic que l'exigència del perfeccionisme és com si fos el volum, que intentin baixar-lo una mica. Llavors aquí s'han de posar a prova, no? I fer les coses també a vegades amb por. I què és? Doncs que una persona que està pesant el menjar el deixi de pesar. Una persona que no s'ha permès mai o durant molts anys un croissant, doncs que un dia ho intenti i que gestioni aquesta sensació de por. Llavors, bueno, van deixant anar, a banda, com ha dit la Gemma, es treballen coses de fons, com la relació amb la mare, com què ha passat quan eres petita, temes d'autoestima, i clar que es pot fer, perquè connecten al final, l'objectiu final és que connectin amb les seves senyals de gana i sacietat, el que ha comentat la Gemma de l'alimentació intuïtiva, que tots hem tingut.
I se n'han desconnectat, no?
Totalment, ja es desconnecten ja des de ben petits.
I després, per acabar-ho d'afegir, en la línia del que comentàvem abans, hi ha les xarxes socials, amb tot de models de com hauríem d'estar.
Xarxes socials, intel·ligència artificial, que jo a mi m'encanta la tecnologia, però no, s'ha de regular, perquè ara hi ha filtres, aplicacions de com has de ser, etc. Les xarxes socials, doncs, al final, no deixen de ser sempre ens hem comparat a totes les, no? A tots els anys enrere ho hem fet, però ara és continu, no?
Abans que nosaltres ens anem comparant amb aquests ideals.
Exacte, sí. Abans em podia comparar amb una persona que passa pel carrer o amb algú que surt a la televisió, però és que ara tinc el telèfon amb mi i estic comparant-me tota l'estona.
Sí, aquesta això... persona, aquesta altra, aquest cos, aquest físic, aquest... Sí, i tu, Gemma, que estàs molt activa també a les xarxes socials, també ho has viscut també en primera persona,
eh? Sí. Sí, sí, sí. Jo moltes vegades em trobo haters que acusen el cos, que si tens cel·lulitis, que com pot ser...
A tu t'ho han dit, això?
A mi m'ho han dit, sí, a mi m'ho han dit. El fet de... Clar, si estàs exposada, mm-hmm. t'exposes a tot. Llavors, hi ha gent que no entén que encara que et cuidis, puguis tenir a ulls d'ells... imperfeccions.
Que són normals.
Que són normals, que clar, una cel·lulitis, el 90% de les persones, de les dones, tenen cel·lulitis. Llavors, segons en quin punt de treball mental estiguis, et podrà afectar o no. Però és cert que encara que estiguis treballat, a vegades caus, perquè no deixem de ser persones i tenim un cor i les coses tu fas per promoure una naturalitat, un ei, que tot està bé, que hi haurà dies que està bé que et vegis malament, perquè és que inclús agradant-te hi ha dies que dius, Déu meu, qui és essa? Mm-hmm. No? Sí. I és superimportant el tema de les xarxes que es pogués posar un filtre al que comentàvem a l'entrada, que hi ha persones que promouen un estil que posa en perill la vida de la gent i això no es talla, no? I és com bastant...
El doctor Masereu no crec que tot això ho pateixi, eh?
No.
Vostè a les xarxes socials no, res de res.
Una miqueta sí, però gaire. Però vist des d'aquí, tot això, tot aquest, és bastant impressionant. O sigui, aquí les persones mengen, els agrada molt menjar, mengen de tot, i no hi ha ni una persona grassa, saps? O sigui, el que està passant al nostre context... que ara esteu analitzant ara els problemes psicològics que hi ha darrere, és impressionant. És una societat malalta la que tenim. No és normal. O sigui, el problema, l'únic problema que hi ha és no tenir menjar. No poder menjar tu, no poder alimentar les teves criatures. Això és el que el problema... L'altre problema és menjar massa, que aquest es limita doncs, amb una mica de seny. I l'altra cosa és el menjar adulterat. És que no som capaços d'entendre això. És que quan dic el dejuni és que és posar una mica d'enteniment, o sigui que la gent ve, se m'ha mort molt de gana, o sigui que no passa res, que pots passar 15 dies que et trobes millor que mai, vull que a partir del segon dia et trobes perfectament bé i llavors la relació teva amb el menjar canvia completament. Evidentment, el que dèieu és veritat, o sigui, fer un dejuni per aprimar-se és absurd. Fer res per aprimar-se és absurd, perquè aconsegueix sempre l'efecte contrari. Has de fer per la salut, i en aquest cas per la salut mental. Tot el que estem parlant així de l'engreixar, el problema no està en el plat, el problema està a la ment. Vull dir que tenim una societat que no funciona bé. És preocupant. Vist des d'aquí, es veu molt clar.
Ha menjat algun croissant, doctor Masgrau, al Japó?
Fa dies que no. No, i aquí tampoc em menjo quan sóc a Barcelona. No, avui no. Exacte, és que aquí el menjar és exquisit. Per això, o sigui, el problema és la gastronomia del país. Quan la gastronomia és bona i la dieta mediterrània no és dolenta, pues, adaptant això ja no cal fer règim. L'has de fer amb enteniment i és el que es vol fer normalment amb voluntat, sotmetre's a un règim aliè, a unes modes moltes vegades, i que són nefastes. I moltes persones queden enganxades en aquest segle, mesos i anys i més anys, i aquestes són les que els aconsellen. Escolta, para d'una vegada, canvia la teva relació amb el menjar, veure que no necessites menjar cada dia, i llavors a partir d'això comença uns nous hàbits. Que pot ser la dieta intermitent aquesta, menjar menys, depèn de cadascú.
La dieta intermitent, sí.
O fer, bueno, fer, hi ha mil hàbits que cadascú s'ha de trobar el seu. No pot anar a preguntar amb un altre què ha de fer. Això hom s'ha d'empoderar, o sigui, ha de ser un mateix que vegi què és el que li convé.
Sí, la Gemma Solà, si seguissin el doctor Masgrau, Gemma, et quedaria sense feina. Això de no pot anar a preguntar a un altre el que ha de fer, Gemma, perdries la feina.
No, no, no.
Es pot assessorar.
Assessorar, d'acord.
S'ha d'escoltar, però vull no posar-se a entregar, o sigui, delegar, diguem, una cosa tan important com aquesta.
Avui a l'Ofici de Viure, la mentalitat dieta.
Oscar Wilde. No suporto la gent que es pren seriosament menjar.
Diu la Mary Vinyes, el nostre cos és molt intel·ligent i els estudis demostren que entre els 3 i 5 anys després d'haver acabat una dieta, el cos recupera el pes inicial i dues terceres parts de les persones que fan dieta agafen encara més pes que l'inicial. El cos és savi i es prepara per si torna un altre període de fam. No ets tu qui falles, són les dietes, diu la Mary.
Totalment, és que al final sempre ens han dit, no? Per això estem provant sempre diferents dietes, perquè pensem que hem fallat, no ho hem fet prou bé i la següent serà la bona, i no és així, les dietes no funcionen, i a mi em sembla alarmant que encara es continua recomanant per la comunitat mèdica que es faci dieta, o, per exemple, quan passes per davant d'una farmàcia, que això no sé com no acabem posant una denúncia, no? Una farmàcia que en principi et ven medicaments per curar-te i en realitat hi ha un cartell que diu vine, entra, pesa't, i llavors després et venen un batut que et destrossa el fetge. Llavors, parem ja, no?
Contundent, la Mary Vinyes.
És que estic molt enfadada. Perquè al final veig que sempre hi ha aquest dit acusador de que ho fem malament, i és una via que no és. Llavors, la comunitat mèdica recomana una cosa que no funciona, i a més ho recomana quan a vegades ni toca, no? Jo conec persones que perquè viuen en un cos gras entren per la porta del metge, li diuen que tenen mal al genoll i no li han fet una radiografia, li diuen que el que ha de fer és aprimar-se, cosa que no li diria si una persona entra per la porta amb el mateix, no? Li fa mal al genoll i és una persona prima. Llavors estem recomanant coses que no són, i una cosa són els hàbits saludables, que també aquesta frase s'ha pervertit una mica en el sentit de que, bueno, aquestes falses o aquestes pseudodietes, però crec que ningú ens ensenya a connectar un altre cop amb el que ja fèiem de petits, que era menjar quan teníem gana i deixar de menjar quan no teníem gana. El que passa que això s'ha destruït ja, doncs, quasi a l'any o dos anys de vida, quan el papa o la mama intenta que t'acabis el plat. Exacte. Jo tinc ara dones amb les que treballo que em diuen, és que m'he d'acabar tot el plat, i li faig el mateix als meus fills perquè ho han vist dels pares, no? O de les mares. Llavors, clar, és una contradicció. El nen al final vol fer feliç al pare o la mare acabar-se el plat, però es desconnecta de les seves senyals de gana i societat. Llavors ja està, comencem a perdre aquesta intuïció que ja tenim.
I has vist si és molt lent el procés de, bo, pregunto totes dues, de tornar-se a connectar amb aquests senyals de gana i societat?
Home, a vegades porta el seu temps. Porta el seu temps perquè hi han d'entendre moltíssimes coses, no? I sobretot sortir de la cultura de la dieta. Sense voler, el que deies, no, Mary? La paraula hàbits saludables. La gent, per despistar-se, jo, per exemple, no em centro en el pes, no els medeixo, no els peso, llavors em volen fer una mica la triquiñuela i em diuen, no, jo vinc a fer una alimentació d'hàbits saludables. Llavors fas preguntes trampa i dius, no, tu el que vols és una dieta, tenir el control. Llavors, al final, les consultes han de ser pedagògiques, han de ser ensenyar i fer veure a aquesta persona que quan més connecti amb el seu cos, les seves necessitats, més s'allunya d'aquest món que al final, el que cultura de la dieta, les dietes és que donen molts diners, per tant no se suprimirà perquè donen molts diners a la indústria. Hem de tenir pensament crític i dir, no, això no ho necessito, perquè està més que demostrat que tothom que et diu, no, si jo vaig fer una alimentació, una dieta X, però després em vaig engreixar 10 quilos. Subestimem molt el que pot passar a llarg plaç, i les dietes és curt plaç. Llavors jo els dic, si tu cada dia tens uns hàbits, no cal que facis els canvis de cop, a poc, la llei de l'1% és... canvia una coseta diària que no t'estressi en el teu dia a dia i a final d'any és un 365% en positiu que guanyaràs tu i t'acabaràs desvinculant de doncs, tota aquesta cultura i tota aquesta pressió que l'únic que fa és posar-te més nervis i veure que allò que t'han promès en 30 dies no arriba mai.
Puc afegir una cosa? Sí. Amb això del temps, sempre els dic, mireu enrere i quants anys fa que esteu a dieta.
Sí.
A vegades és dels 9 anys. Llavors, què passa? Que com que les dietes prometen coses ràpides, a vegades volen acabar amb això ràpid. Sempre els dic, no trigareu els mateixos anys que porteu a dieta, això us ho prometo, però és un temps, és un camí, perquè jo el que faig és que mirin endins, i aquí, no, si fos un iceberg, no, un iceberg, la part de dalt és la conducta de l'alimentació, el que mengen, però tot el que hi ha sota és el que realment es treballa. Aquestes creences, aquests traumes, aquestes pors, aquesta falta d'acceptació corporal, aquesta falta d'autoestima, i això és un temps. Llavors, clar, quan estàs preparada, passa i et transformes, però porta un temps.
En el teu cas, Mary, t'has especialitzat en aquest àmbit?
Sí, perquè jo també vaig patir d'això quan era jove. No? Jo no estic especialitzada a nivell professional en trastorns de la conducta alimentària, tot i que agafo quasi quan ja estan allà, perquè jo també ho vaig patir i ara ho he fet una causa. No? Al final tinc dues filles, tampoc no vull que passin per això i és la meva missió, no? Que al final no que deixin la dona de fer dietes o no, sinó que siguem lliures, que al final una dona que no està amb tot això pensant constantment és molt més poderosa, molt més és que pot aconseguir el que vulgui, però pensem tant, gastem tanta energia en això que ens quedem petites.
Que fins i tot, com dèiem abans, afecta les relacions sexuals.
Totalment, això són estudis que ja ho demostren i que potser a consulta no surt a la primera o la segona sessió, però acaba sortint.
Surt a la teva consulta, Gemma?
Molt, moltíssim. Perquè al final la insatisfacció corporal et desconnecta de la sensualitat, les noies no es volen, i també hi ha nois que no es volen ni mirar al mirall, per tant, si jo no em vull mirar, no vull que la meva parella ni em toqui. I hi ha una ràbia i una tristesa molt profunda i veus com aquella parella, que jo les anomeno a vegades les meves consultes de nutrinomio, perquè a vegades venen en parella, i és com veus que s'estan perdent simplement per una tonteria, pel fet de, és que no m'agrado. Si al final, si hi ha amor, què més dona que estiguis... Tots ens deteriorem i com que també és un negoci l'envelliment i el canvi del cos, no som capaços d'estar tranquils en el format que estem. Llavors és una feina...
Tu amb 20 i escaig anys haguessis tingut aquesta mirada que tens ara? Ara ja tens uns quants més, no gaires més, però uns quants més.
No. No, 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 no. Al final, per arribar aquí, has de passar per aquí. Sí, no ve, jo no conec encara ningú que des del minut 1 estigui tranquil amb el seu cos, ni res. És des de ben petits, a la que comencem a desenvolupar-nos, hi ha una frase d'algun familiar, algú de l'escola, que et fa... perdre la connexió amb el teu cos. Hem de veure els nens petits que els encanta, doncs, les nenes si van amb les calcetes en fora o van brutes, o els nens petits igual amb la panxa en fora, els agrada el seu cos, no? Però arriba un moment que tot això queda tancat i en els adolescents es veu molt els colors. Jo me fixo molt amb els pacients quan entren, quin color de roba porten, perquè ja em dona molta informació, no? I veus com, bueno, hi ha coses que ataquen a la teva autoestima, que l'autoestima també és un tema que també s'està pervertint molt, i al final has de passar per tots aquests trastorns. Jo sempre dic, jo tots els trastorns que hi ha els he passat tots, i els nous que hi hagin també els passaré, perquè soy así de cogerlo todo. Però t'ensenyen a que no val la pena, a que gastes massa energia, a que l'únic que fas és patir poder per buscar la mirada d'algú que ni tan sols et mirarà mai.
Aquest és el problema de fons, no? Buscar l'aprovació aliena.
Sí, i és normal perquè vivim en societat i volem aquesta aprovació. El problema és el missatge que ens han dit que perquè ens aprovin els altres hem de tenir un determinat cos. És aquest, no? Que tindrem aquest determinat cos, tindrem èxit i serem feliços, no? I aquí està l'error. Que inclús dones que m'han dit quan estava més prima la meva vida tampoc era feliç. Ostres, però tu te n'adones que això ja passava, no? A vegades es remunten abans de ser mares o quan es van casar, però elles mateixes se n'adonen que la felicitat no està aquí, però senten aquesta buidor, aquesta desconnexió.
El doctor Masgrau tancarà aquesta conversa tan enriquidora. A partir del que acaba de sentir, una última aportació des del Japó, doctor?
Bueno, que les persones en principi haurien de deixar de mirar el menjar com un problema. O sigui, el menjar sí, és el millor que hi ha, o sigui, alimentant-se. I de fet, li donem una importància excessiva. O sigui, és una de les coses que hi ha, que és fàcil, que s'ha de triar bé els aliments, que això no n'hem parlat, perquè és important que siguin coses que realment alimentin, però que després hi ha altres coses que també són molt importants i que no en parlem tant, com per exemple el sol, l'aire lliure, la tranquil·litat, la vida relaxada, saps? L'activitat quotidiana. El menjar és un element més. No sé per què ara presideix pràcticament les preocupacions dels nostres contemporanis. Quan de fet hi ha de tot, mai hi ha hagut tant menjar. No? Aquesta és la meva opinió.
Doncs moltes gràcies per posar-ho en context, eh? I també per acabar relativitzant la importància del menjar des d'aquest punt de vista. Des d'aquest punt de vista, el que, tal com ens deia la Mary Vinyes, és la punta de l'iceberg, el menjar i els hàbits. Doncs doctor, bona tornada, no sé quan torna a Catalunya, però bon viatge, bona tornada.
Moltes gràcies.
I ja ens explicarà com ha anat. Que vagi molt bé, gràcies.
Igualment, adéu-siau.
I una abraçada, i gràcies també a la Mary Vinyes i a la Gemma Solà per haver-nos avui a l'Ofici de Viure. A vosaltres també, moltes gràcies, una abraçada.